bene. D'accordo, d'accordo, è vitale. Bé, jo em dic Pere Carbonell, vaig néixer l'any 1916, doncs tinc 24 anys, 84 anys, 84 anys. I em considero, doncs, no en certa manera, jo em considero un producte de l'escola normal de la Generalitat de Catalunya. Hem dos germans, dos fills d'un sastre, un noi de classe mitjana, i vaig néixer a la Barcelona Vella, el que se'n diu ara, doncs, Raval, Ciutat Vella, no? Vaig néixer allà. I bé, justament l'any 1931, com sabeu, es va proclamar la República. Jo vaig tenir l'ocasió d'assistir a la proclamació, perquè baixant per la Rambla, Rambla Vall, jo venia de l'escola industrial on vaig iniciar els estudis de pèrit industrial. No tenia batxillerat, no preparatori, tenia 15 anys, i baixant per la Rambla hi havia gent que anava dient visca la República, i els vaig seguir, perquè vivia a la vora, va seguir el meu camí. Vaig arribar a la plaça Sant Jaume, el que era a vora de casa, a casa de la vora de Sant Jaume, i aquella gent va entrar a l'edifici de l'Ajuntament. I van pujar al d'això, van pujar al balcó, i ara van proclamar la República. Un anunci d'aquells que tocava la trompeta, va tocar l'himne de Riego, i ells, com van poder, ho van cantar. Després ja no em vaig moure de la plaça Sant Jaume, just el 24 d'això, durant els dies que va durar tota aquella manifestació, vaig assistir a la proclamació de la República Catalana pel president Macià, des del Palau de la Generalitat, i vaig viure aquells dies fins al moment que estava el Bru, quan va acabar, del sol que m'havia caigut aquells dies d'abril. Eren uns dies que semblava que ens havien donat bons tots, i que allò, a partir d'aquell moment, doncs allò que anomenem la democràcia seria una manifestació de solidaritat entre gent. Ara passàvem les colles amb banderes, amb camions i tot això. Bé, jo estava, jo tenia una consciència cívica, als 14 anys, dins l'escola industrial, em preocupava més a la política que no pas als mateixos estudis, i als 14 anys m'havia afiliat a l'Unió Socialista de Catalunya, que després em vaig donar a baixa per falta de pagament, perquè la meva mare no estava disposada a pagar més diners. No? Però bé, vol dir això, les meves inquietuds. Per tant, en aquell moment, jo, sent a l'escola industrial, llegia el diari, els diaris que es publicaven en català, i em sembla que era la Humanitat, un bon dia va aparèixer uns grans titulars, unes manifestacions del Ministre d'Educació Nacional, Marcelí Domingo, mestre, que deia, el mestre ha de ser considerat el primer ciutadà de la República. I no és per un sentit de promoció, sinó perquè allò encaixava amb tot allò que jo, a més de l'escola industrial, no era el meu lloc, i com que l'escola va donar casualitat que estava en el mateix clos de l'escola industrial, alhora vaig anar-me allà, vaig mirar quines condicions venien i vaig matricular. I vaig dir, mare, m'he matriculat. La meva mare, pobra, a mi està bé. I vaig matricular. I vaig entrar a l'escola industrial. Vaig estar a l'escola normal, vaig ingressar al començament, o sigui, l'any 1931. L'escola és un fenomen molt curiós, que això cal tenir en compte. És a dir, fixeu-vos bé, 14 d'abril, i abans de l'estiu ja signa un decret creant una escola per acord entre el ministre d'Educació Nacional i el conseller de Cultura de la Generalitat. Encara no hi havia estatut. I a més, la Generalitat no va arribar a tenir competència en ensenyament, com ara té, no el tenia. Però van doncs, acordar crear una escola normal pilot. Una escola normal pilot perquè, com que després, al cap de poc temps, sembla que era el setembre, al començament de la tardor, va aparèixer un nou pla del magisteri, el pla professional del magisteri, en el que significava doncs, un elevar el nivell del poble mestre, al nivell universitari, que aquell pla s'havia de tenir instruments adequats per aplicar-lo. I per tant aquella escola havia de servir de model, des del punt de vista del Ministeri d'Educació de Madrid, havia, aquella escola havia servit de model perquè després la seva experiència fos aplicada a la resta d'escoles normals. Una escola pilota, en aquest sentit. Allà hi anaven a experimentar aquell pla nou professional. D'altra banda, la Generalitat, per la seva banda, doncs aquella normal la veia amb un interès propi. Deia, aquesta normal ha de servir per formar uns mestres moderns que al servei del país, que contribueixin doncs, a fer un país pròsper, modern, solidari, etc. És a dir, volien, per tant, que nosaltres, els mestres que ens sortissin, servissin per contribuir a crear un model de país. I entre uns i altres s'entenia que els mestres havien de contribuir a formar els ciutadans per l'exercici de la democràcia. Perquè, i això és molt important, la gent que va intervenir en tot això, tant per part de Cultura i del Govern de la Generalitat, com per part del Ministeri d'Educació Nacional, penseu, recordem que en Marcelí Domingo era mestre, doncs era una gent que creia en l'educació, és a dir, creia en la necessitat d'educar el poble. És a dir, per tant, que perquè realment poguessin consolidar aquella democràcia que s'havia instaurat, calia que els ciutadans fossin formats adequadament. I creien en l'escola. Per tant, tot això responia a aquell pla que s'havia fet i a l'escola que van crear. Bé, i bé, vés a quin verso ha dit l'escola. I quin ambient hi havia dit aquesta escola? Quin ambient aquesta escola? Mireu, aquella escola, doncs, fonamentalment era una escola que em pregunteu, però si vosaltres us interessa saber què passava amb els professors. És a dir, hi havia professors numeraris que havien estat seleccionats d'entre el personal dels normals, van fer una tria, tria que ens va portar doncs, bons elements, com el Cassià Costol, justament, Gironí, que havia estat director de la normal de Girona, Cassià Costol va ser el primer director de l'escola normal de la Generalitat, i després altres. Després hi havia Frigola, que també era de Gironí, i això també hi havia en Roure, bé, una sèrie de professors, numeraris, dels quals diguin de molt brillants, hi havia de menys brillants, hi havia mitjanies per nosaltres. Perquè penseu que havien estat seleccionats perquè alguns d'ells per seus mèrits polítics, perquè havien fet realment una tasca, i tots, no n'hi havia cap que no tingués un currículum que acredités la seva inanitat. Per exemple, doncs, hi havia un que no l'apreciaven gaire des del punt de vista de la seva acció envers nosaltres, que era un home que havia estat becat, que havia estudiat al Liceu Jean-Jacques Rousseau, havia estat a Brussel·les, i un home que havia tingut una formació i tenia un currículum excel·lent, vull dir que no és que l'havien triat a dit perquè era el tal partit. No? Era això. Bé, aquests eren els professors numeraris. La Generalitat ja portava, a més, professors complementaris, o especials, diguéssim, que aquests eren els que no eren de plantilla, no eren els que podien participar en el govern de l'escola, però indiscutiblement participaven i contribuïen a l'esperit de l'escola. En d'aquests doncs, hi ha l'Artur Martorell, hi ha l'Alexandre Galí, en Pau Vila i una sèrie d'altres, la Margarida Comas dels numeraris. Hi havia una sèrie de professors molt importants, hi havia de la Fundació Bernat Metge, el doctor Petit, el Olivà, etc. Una sèrie de professors. El que diuen aquests professors, i això fa referència a l'esperit de l'escola, és que aquests professors envers nosaltres van exercir una acció educadora, no solament pels continguts que ens van donar, que això són continguts, no solament per les orientacions didàctiques que ens van donar, sinó sobretot pel testimoni que van aportar personal, el seu exemple personal. Jo valoro enormement, i ho puc constatar amb la gent que he tingut les meves ordres, funcionaris, artillers a la guerra, etcètera, de l'empresa privada, la importància que té l'exemple que dona el cap, l'actitud del cap, el testimoni personal del cap. Aquesta gent no és un testimoni. És a dir, aquesta gent, així com hi ha professors, veu que van, que, mira que van, fan, perquè té un poc d'empleu, no? Van a un lloc, a la seva classe, i se'n van. Aquests professors vivien a l'escola. No vull dir que si haguessin posat la càtedra allà, vivien a l'escola. En el sentit de que participaven en la vida de l'escola. I les tensions que hi devia haver amb ells, que hi van haver, no van transcendir. No van transcendir. Si ells tenien algun problema laboral, d'algun tractament que consideraven injust, el resolien, el tractant de resoldre amb l'autoritat competent, amb la gent que el podia resoldre. Però no transcendia els alumnes. Si hagués transcendit, nosaltres havíem sortit com un sol home, i un sol home i una dona, i una sola dona, perquè teníem una associació molt intervencionista dels alumnes, i avui dia ens havíem posat al costat del temps d'Artur Martorell, els comptaris i tal. Compreneu? Però no va transcendir. Jo he hagut d'averiguar a la Fundació Artur Martorell, buscant papers de l'Artur Martorell, en què hi ha una sol·licitud, una exposició de motius en una instància en la qual reclama un tracte més just. Vull saber-ho, llavors. Però no havia transcendit. És a dir, aquella gent donava un to, i a més un to molt important, aquest to, perquè en aquell moment la nostra societat, que estava ja començant a viure el que després esdevindria el conflicte civil de la guerra, doncs una societat que sovint es polaritzava entre clericals i anticlericals, entre dretes i esquerres, i uns extrems, i més sense ponts de diàleg moltes vegades, a l'escola, allò era un oasi. I això que dins de l'escola hi havia gent de diverses tendències, suposo, perquè si hi ha costal, l'Unió Socialista de Catalunya, que nosaltres havíem anat a un míting, i el nosaltres havíem anat a sentir-lo, i en el Sant de Galí, un home practicant, i en Jusol Matuell, un catòlic practicant, hi havia un que era anticlerical. Però allà, a l'escola, aquesta gent conjuntament tenien consciència de que els adolescents eren molt sensibles i que s'havia d'evitar trastornar el nostre desenvolupament. Això és molt important. Bé, quin ambient hi havia? Doncs, primerament, he d'advertir que nosaltres teníem un avantatge. Un avantatge que és el reduït nombre d'alumnes. Penseu que quan nosaltres entràvem, ens examinaven. Jo vaig entrar en uns cursos de cultura general de 3 anys, no? Em vaig preparar per ser l'única promoció que hi va haver d'aquests cursos de preparatori. Va ser l'única promoció d'això.
No,
no, no, no. Però quan vam entrar al cap de 3 anys, els anys exactes, el 34, vam entrar a cultura professional, ens vam haver d'examinar, experiència cultura general, vam examinar amb els que venien del magisteri mestres o bé els que van batxillers, ens vam examinar. Doncs nosaltres ens vam examinar i ens vam fer unes proves, unes preguntes, etc. I això, i un test. Un test en el qual en matèria psicotècnica, penseu que hi havia la mida, tenia un institut psicotècnic de la Generalitat que funcionava molt bé, i havia determinat si el nostre camp d'interessos, que segons es desprenia del test, encaixava aquesta això, i a més amb un test d'intel·ligència. Però nosaltres, en entrar, érem pocs, és a dir, quan vam entrar, érem pocs, ja érem pocs, original, que érem 25 a classe, quan vam entrar al curs de professional, doncs no passàvem de ser 25. I nosaltres vam ingressar i teníem ja dret a plaça si anàvem aprovant els 3 cursos professionals, el curs de pràctiques, el quart curs de pràctiques, i després, doncs llavors, se'ns assignaria una escola que amb el temps esdevindria en propietat. Per tant, fixeu-vos bé, això s'ha de tenir en compte. A part d'això, és important. Per això ja dic moltes vegades que contra la massificació que existeix ha d'haver una compartimentació, és a dir, potser la institució del tutor, potser l'adequada, és a dir, la gent es pot moure si no és en grup petit en el qual pugui haver diàleg. Nosaltres funcionàvem les coses en diàleg, en una escola activa, veritablement. El professor explicava, demanava un aclariment, de vegades jo intervenia, jo era un home molt que participava, molt participatiu, en certa manera conflictiu pel que no entengués, perquè veia d'això, però vaja, doncs, i vas intervenir perquè jo creia que amb una intervenció podíem ajudar a aclarir això. I escolta, això ens servia, per què ens servia? A part de les matèries adequades, ens servia per ajudar-nos a pensar, ens donaven un cert entrenament dialèctic i després també, doncs, d'altra banda, en algunes matèries determinades doncs, ens ajudaven a una cosa que jo crec que valoro molt, que és la nostra capacitat d'anàlisi i de síntesi. És a dir, doncs ens vam ensenyar a pensar, a analitzar i sintetitzar. I això va ser una cosa que gairebé tothom va arribar. Bé, per tant, hi havia aquesta escola activa, aquest diàleg, i després entre els alumnes, nois i noies, els nois en minoria, doncs hi havia unes manifestacions de companyonia, de solidaritat, que fa, fixeu-vos bé quines conseqüències ha tingut i fins a quin punt ens lligava, que després de, compteu els anys, el dissabte dia 6 hi va haver l'última reunió de l'associació d'antics alumnes, en el qual nosaltres, jo vaig parlar d'això, vaig parlar de la influència que havia exercit l'escola en el nostre desenvolupament personal i professional, i ens vam preocupar, van haver uns ponents que van parlar de com hauria de formar-se el mestre del segle XXI. O sigui que avui dia nosaltres ens preocupem de com hauria de ser el mestre del segle XXI. Per tant, vol dir, nostàlgia res. Per tant, vol dir, fixeu-vos bé quina mena de gent som, i pocs grups hi poden haver d'aquest tipus. Hi ha gent que reuneix els antics, donen un curs i tal, es troben al cap d'un temps, a veure què t'ha passat tu, i a veure, estàs casada, que encara es manté el matrimoni, quants fills tens, etc. Nosaltres ens reunim per parlar d'això i parlar també de coses determinades, per seguir el moment. Bé, per tant, hi havia la solidaritat i hi havia una part associativa, és a dir, nosaltres no solament vivíem les matèries, les classes, vivíem també una activitat al marge de la classe, complementària, fèiem excursions, i també fèiem actes socials. I vivíem una vida associativa que ens va portar a que jo, que ja portava una certa activitat, vaig contribuir a fundar la FANEC, la Federació Nacional de Catalunya. Ens vam carregar la Unió, la FUE, la Federació Universitària Escolar, que era el sindicat que hi havia en aquell moment espanyol, membre de la UFE, de la Unió Federal d'Estudiantes Hispanos, ens vam carregar, i vam substituir un sindicat únic català, Federació Nacional d'Estudiantes de Catalunya. Doncs fixeu-vos bé. I en un moment determinat, molt semblant al d'ara, que hi va haver el que en diem el bienni negre, que va haver un parell d'anys de govern de dretes, en què es van voler ficar en la vida de l'escola i van dir que res de català, que havia d'augmentar el castellà ensenyant el castellà, els professors, alguns professors que havien contemporanitzat i podien ser dit, es van trobar amb l'associació d'alumnes que en el claustre van aparar amb els peus i vam aguantar l'escola fins al que va venir la guerra i això. Bé, metodologia. Bé, jo crec, escolteu, en l'escola, jo no entraré en detalls perquè ens allargaríem, però l'escola volia formar més, volia que tots els que prenguessin per l'escola fossin bons mestres. Fossin bons mestres. És a dir, hi ha gent que són bons mestres, no han passat per l'altra escola, s'han hagut d'espavilar, ja dic, però en aquesta nostra escola la gràcia estava en que qualsevol d'ells, allò com va anar a fer de mestre, es feia notar. I què ets a dir? Perquè alguns han destacat més que altres, després han fet cursets, han tingut com la Cèlia Artiga, que té una escola en el nom d'ella, Reus, que ha publicat un llibre sobre el treball del material escolar pels pares, etc. Però a part d'això, en general, això, formar bons mestres. I hi ha una cosa molt important, que és una de les coses que jo en el Congrés de Revolució Pedagògica, la Comerència, part ho hem discutit molt, el que ens preocupàvem era de formar-nos professionalment. Sí, què vol dir formar-nos professionalment? Vol dir, no solament formar-nos ja pensant que hem de ser mestres, sinó pensant en que hem de fer mestres professionals i de tal manera formats que, què vol dir? Vol dir, identifiquem l'objectiu, l'infant, l'educació de l'infant, assumim una responsabilitat, cerquem els mitjans adequats per realitzar la nostra tasca, per tant vol dir que ens capacitaven, perquè a través de tots els mètodes que anàvem coneixent no s'acaba d'anar a aplicar l'escola al mètode A, al mètode B, s'acaba que l'escola anéssim, creéssim un mètode adequat a aquella escola, fóssim capaços d'utilitzar un mètode adequat a aquella escola, en funció del que coneixíem, del que havíem experimentat. És una capacitat d'adaptació i utilització de recursos en aquesta adaptació. Per tant, això fet, estimades amigues, això fet, quina cal dir amigues, oi? Amic, això fet que els que vam poder exercir magisteri perquè ens en van privar, no perquè no vam voler exercir-lo i no vam privar. I ens va haver una depuració, i van haver uns perquè van cruixar que no era dintre del règim, no van d'això. Jo no vaig, havia d'acabar l'estudis, perquè vaig anar a la guerra, expliqué què vaig fer, però quan vaig tornar no em van deixar de mestre. Vaig haver de fer tots els papers de l'AUCA, jo us havia fet, i he fet, vaig ser oficial d'artilleria i vaig ser un bon militar professional, em considerava un militar professional, jo no demanava res, però vaig complir, vaig ser un artiller, vaig fer de topògraf, he fet d'editor, he fet de director comercial i he fet de director general de Comerç Interior i Consum de la Generalitat. I tot allò que he fet, ho he fet professionalment, i tot allò que he fet, ho dec. La manera com ho he fet, ho dec al meu amb la Generalitat, el sentit professional que em va donar. Val a dir que després també vaig aprendre la guerra, no? A l'escola de guerra, on em vaig formar com a oficial d'artilleria, també va tenir una certa influència. Però la va tenir perquè treballava, perquè allò ho rebia, es basava, treballava sobre una base que ja existia, que era el que l'havia donat. M'havia ensenyat a pensar, m'havia ensenyat a captar, m'havia ensenyat a assimilar, m'havia servit a fer aquesta capacitat de síntesi d'alt. I per tant, això és el que vam donar a l'escola. Bé, aquí hi ha una qüestió del meu aprenentatge que ha parlat de l'educació.
Quan hi ha l'educació? Vam parar un moment.
El magisteri, sí. Molt bé. I de qual educació? Molt important, aquest. Bé, doncs bé, vosaltres esteu interessats en saber com fèiem les pràctiques? Però això era molt important, perquè, esclar, nosaltres ens formàvem per exercir, i per exercir no n'hi havia prou que poguessin captar a través de les classes, sinó que calia que féssim de mestre i que algú observés com ho fèiem. I això ens ho permetia, primer, les substitucions de mestres que havien d'anar amb un curset, per exemple, hi havia cursets cursets de perfeccionament magisteri, i el mestre que anava amb un aquests cursets sabia que el substituiria un alumne. Nosaltres ens enviaven a substituir mestres. I llavors vam treballar a diverses escoles del patronat de Barcelona, el municipal, que estava molt bé, per cert, i a més, llavors el cas era que en bones escoles, vull dir que es trobava un bon ambient. D'altra banda, i això era voluntari, molts vam passar per les colònies escolars. Vam ser professors de les colònies escolars. Una cosa ens va permetre aquesta formació integral que dona la formació de lleure, que Catalunya ha tingut doncs, manifestacions de l'escoltisme i el guiatge, i que una colla de gent que ha estat com encara, que han passat per l'escoltisme i el guiatge, i els plais, ara, i això, nosaltres fèiem colònies escolars, fèiem de professors de colònies escolars. I allà aquests colònies estaven molt bé, el Martorell les havia orientat, i tenien bons directors que eren bons formadors. Això. A mi em va agafar just el 18 de juliol, sent a una colònia de Montseny. Allà em va agafar el 18 de juliol, fer de mestre a la colònia. Bé, i les pràctiques, després tenia un any de pràctiques. És a dir, una vegada s'acabaven els tres cursos a l'escola, passàvem a una escola en pràctiques. I allà feien de mestre. L'únic que passa és que aquella escola no la tenim en propietat. Era com un interinat, fèiem les pràctiques. Pràctiques seguides per inspectors, per l'escola i per alguns inspectors que tenien interès especial. Se'ls confiava una missió especial de seguir-ho, i l'escola també. Per tant, fèiem les pràctiques. Bé, la coeducació. La coeducació s'ha de situar una en aquell moment. Jo era un nen, com molts de nosaltres, d'educació sexual, res. 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 La meva àvia, com que havia a Barcelona Vella, hi havia el carrer Escliguer, hi havia senyores allà, que les portes i tal. De nen, si passis pel carrer Escliguer i alguna cosa et dic, no, has de córrer, que clar, hi havia que jo. A més, em havia ensenyat allò de pecat amagat és mig perdonat, aquella moral, i a més, doncs, absoluta d'això, se'n parlava d'això, no se'n parlava en absolut. Les noies, no sabies com de tota la noia. I en tot això et trobes, a més jo resulta que precisament em passava, i és com ara m'ho diu, no sembla vostè que hi hagi un llant de llavors no semblava que tingués 14 o 15 anys, semblava que en tingués més. I que semblava un noi de nou, i vaig a una noia, em feia gràcia amb el meu avi, i el meu avi em deia, no faci cas, aquest noi no té 14 anys. Bé, i és com igual que et trobes a l'escola normal, trobes entre noies. I quines noies? Clar, perquè hi havia noies pavilades, noies maques. Si n'hi havia alguna oblidat que no era maca, noies maques, noies pavilades, noies amb un gran sentit de camaraderia. Però, clar, era inevitable que els nois formessin un grup a part, saps? Allò, l'arramat, doncs anàvem, això. Però, vaja, així i tot, prova d'això és la quantitat de casaments que s'han fet. La meva dona era condeixable. La meva dona era condeixable, meva. L'havia tingut al costat. Al costat, mires i panys, era condeixable. Per tant, això. I allò ens va fer descobrir la dona. Ens va fer una dona amb una dimensió humana. És a dir, no era una dona que estava bé, no donant pits i culs i d'això, sinó que ens va descobrir persones. Tant és així que no crec que cap dels meus companys, jo per descomptat no en el meu cas, siguin masclistes. Nosaltres, això d'ajudar a casa, de la dona, així, ens ha vingut d'una manera natural. I a més, jo he tingut molt bones amigues, tant només bones amigues que amics, dones. Ho havia entès perfectament, amb una gran confiança. I això m'ha vingut allà. O sigui, no va ser traumàtic, no traumàtic res. I no va ser traumàtic gràcies a la mena de noies en què es van trobar. Em va haver algun de Cap Verd. Hi va haver un Cap Verd. Una noia, doncs, que potser no hi ha que protegés, però vaig dir que una noia una mica d'això, que I va desaparèixer, va desaparèixer. Va desaparèixer. Per tant, vol dir que amb això ha anat molt bé i què podíem dir de més? Doncs, en quant als professors, professors notables, home, jo en quant a professors, doncs recordo de professors que ens han influït, sobretot, fixeu-vos bé, ens han influït per la seva especialitat, perquè, per exemple, Pau Vila, doncs ens va ensenyar a caminar, ens va ensenyar a fer la geografia, en Pau Vila. En Martorell ens va ensenyar també a estimar el país. En Rafael Solanic, escultor, que és professor, ens va ensenyar a veure la bellesa, ens va ensenyar a realitzar les coses. I però en Cassià Cossal va ser, en Cassià Cossal, en portanès, va ser un home, en aquest sentit, molt important, una gran influència a nosaltres per la seva humanitat. La vida d'Alexandre Galí i d'això. I sobretot, i la Margarida Comas. La Margarida Comas és una dona que precisament ella, avui s'ha parlat molt de Margarida Comas, i s'ha parlat d'ella, va ser una de les precisament que ha treballat el tema de la coeducació, la Margarida Comas, el feminisme, era una dona que no tenia res d'això de dona sàvia, n'era, era una gran biòloga, n'era, de sàvia, però no tenia respecte. I era una dona que vestia bé, molt elegant i això i tal, però era una dona que ens feia, ens cuidava certs aspectes, com per exemple que us diré, era quan estava ella de torn a l'escola, passaves per allà i hi havia un paper terra. No sé si l'havia tirat ella, no sé què. El senyor Carbonell, ha vist aquest paper vostè aquí? I el senyor Carbonell, en aquell moment una adolescent s'acollia, l'agafava, l'acollia. I això va quedar de tal manera que pel carrer, de vegades no puc resistir l'atenció que fan per millor si la dreta i esquerra, a veure si em veuen, i el cullo. Perquè l'instint m'importa. És a dir, va arribar a crear una consciència cívica i amb la corresponent d'això, rutina o instint, que l'aplicava. I vosaltres heu parlat de l'avaluació. Com es comprovava? Mireu, jo he tingut aquí, m'han anat a parar les meves mans els punts que ens donaven. És a dir, això ho feia el Reina de Costa. És a dir, nosaltres, comencem per una cosa, nosaltres no teníem llibres de text. Nosaltres teníem llibres de text. Els llibres eren a la biblioteca. Els llibres els consultàvem a la biblioteca. Però el llibre ens el fèiem. O sigui, els nostres apunts, en fi, i a més ens demanaven la llibreta, el quadern, sobretot el senyor Pol Comas ja tenia molt d'apunt amb això, fent-nos fer els apunts. Per tant, i quan fèiem exàmens, anàvem puntuant els professors, anàvem puntuant, i anàvem puntuant pensant feien una apreciació global o integral. Ens havien de veure com a futurs mestres. Ens havien de veure com a futurs mestres. I ens havien de puntuar en funció, cadascú, de la seva matèria, però amb aquelles correccions que un introduïa. Per exemple, a mi, si m'haguessin hagut, la senyora Comas, si m'hagués hagut de jutjar, per mi, pels llibres que li feia, que eren molt maques, però no em vaig arribar a presentar cap, doncs jo li deia, i el segon de classe. Per què el segon de classe? Perquè malgrat aquelles intervencions que tenia i tal, m'apreciaven i endevinaven que allò com m'apassés, allò que havia l'edat, m'havia corregit, i això seria alguna cosa, enteneu? Entrava la companya meva de primera, era una noia molt estudiosa, no era empollona, molt estudiosa, però evidentment m'ha decidit això perquè la noia que en aquest sentit complia amb el que jo no complia. I així anava. I així anava. O sigui que era una avaluació que es feia a claustre. I un company que teníem, un professor que era molt trempat, que era d'educació física, però que era mestre, i jo no tenia molt bones hores, i escolta, tu no tenies, no es preocupava bastant el claustre, perquè no estava parlant, perquè hi havia un professor que ja de vegades tu arribes a un punt d'inxat i pots considerar que tenia impertinència, però m'ha arribat a la conclusió que tu no ho feies amb mala intenció, etc. Per tant, vol dir que aquella gent ens veien, ens situaven, no en el moment i en el lloc on ens trobàvem, sinó actuant. El mestre ha de ser un llicenciat. El mestre ha de ser un llicenciat. S'ha de llicenciar. I després, que han de pretendre formar-se professionals, els han d'ensenyar a pensar. A pensar, aquesta capacitat d'anàlisi i síntesi. I després els han d'ensenyar a pensar i els han d'ensenyar a organitzar-se i els han d'ensenyar a adaptar-se, a noves situacions. Mireu, això d'organitzar-se, mireu on arriba això. Abans d'ahir vaig estar a casa d'unes amigues meves que tenen un dels més dos instituts d'estètica que existeix al país. Se'n diu Institut Saurina. Fan uns tractaments de bellesa fantàstics, fantàstics, molt bé, per ordinador, no tenen a més a casa a Madrid, etc. Aquesta noia em deia, la germana més gran, que no, que va néixer, em deia que gran part de dia el que havia après en mi, jo quan era i a tot